Bon dia, què tal? Som-hi amb aquest divendres 16 de juny de 2023. Comença el Penedès en xarxa, que des d'ara i fins les 12 us portarà el Penedès a casa a través de les zones des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Coordinant aquest macromagazín, des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És divendres i això es notarà en les propostes que fem, i n'hi ha moltes perquè volem acabar la setmana amb nota. Una setmana que ha estat intensa i que culmina demà amb la constitució dels nous ajuntaments, d'aquests nous equips de govern i alcaldes i alcaldesses que tindran per davant la tasca de dirigir els seus municipis els propers 4 anys. Un Penedès en xarxa que comença amb la previsió meteorològica just després del sumari d'aquí uns minuts a càrrec del Marc Rodero, que ens explicarà com serà meteorològicament parlant el cap de setmana. Tot seguit, els esports del divendres, avui parlant amb Guillem Cabestany, seleccionador espanyol d'hoquei patins, perquè la capital del Cava acollirà l'europeu d'hoquei patins del 17 al 22 de juliol. I com a colofó, l'Alba Esteve ens porta tota l'activitat d'aquest cap de setmana i del vinent del Centre Excursionista del Penedès. A 2:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. I a continuació, cita amb un dels nous alcaldes o alcaldes que continuen a partir d'aquest dissabte, una roda, una secció que hem recuperat després del 28M, i que avui continua amb l'alcalde d'Avinyonet del Penedès, César Herraiz. Aquesta setmana ja hem començat a notar la calor d'estiu i més calor que vindrà, així que a l'actualitat, a les 10:06, volem refrescar-vos, almenys ho intentarem, parlant de l'obertura de les piscines d'estiu a Vilafranca, que tenia lloc aquest dilluns, 12, i del programa d'activitats H2 Oci, que començarà passat Sant Joan, a partir del 26 de juny i que s'estendrà fins al 28 de juliol amb l'objectiu de dinamitzar les tardes en aquestes piscines d'estiu. En parlarem amb el gerent del complex aquàtic vilafranquí, Juan Diego Romero. A 2:15, segona cita amb l'actualitat, els serveis informatius ens acosten les notícies d'aquest matí de divendres a l'Alt i el Baix Penedès. I a 2:15, obrim l'agenda al detall amb un parell de pàgines de destacat. D'una banda, el ball del diumenge de la Comprativa de Llorenç ha estat d'aniversari i aquest diumenge ho celebren amb una jornada molt especial. Ens l'explicaran la Rosa Giral i la Cati Pérez. I l'altra pàgina d'aquesta agenda al detall ens deixa una cita per demà, dissabte. I és que Vilafranca celebrarà la 14a edició de la Nit dels Xarel·los, impulsada pel restaurant Gat Blau i la denominació d'origen Penedès. En parlarem amb l'Olga Guasc, propietària del Gat Blau. A les 11, després del butlletí, entomem la tercera hora tot parlant de cinema i explicant quines pel·lícules s'estrenen amb Marc Compte. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, el darrer flash informatiu, i avui acabarem amb una entrevista doble a dos germans, el Joan i la Montse Amat, que protagonitzen un cas inèdit a la política del país. I és que a partir de demà seran alcalde i alcaldessa de la Granada i de Pacs. En entrevista entranyable en la qual hem unit els dos germans perquè ens parlin de com entomen aquest repte respectivament per tancar avui aquestes 3 hores de ràdio. Som-hi!
El temps.
Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Dimecres comença l'estiu, és el solstici d'estiu, i ja ho estem notant, ja comença a apretar la caloreta.
Tot aquest cap de setmana vindrà dominat en conjunt per l'estabilitat, més núvols o una mica més de variabilitat per la jornada del diumenge, però tots els dies, tant dissabte com diumenge, també el temps serà relativament tranquil i amb unes temperatures a cada dia que passi aniran pujant una miqueta més. Tallem aquesta situació, aquesta inèrcia que teníem de nuvolades convectives de tarda, per tant aquest cap de setmana no en tindrem pas una mostra, però el que sí que notarem és que cada dia que passi aquestes temperatures s'aniran fent una miqueta més elevades, fins i tot ha d'augmentar l'aixafogor, la humitat, i per tant la temperatura que sentirem estarà per sobre d'aquests 30, 31, puntualment 32 graus. Per tant, un cap de setmana estable, tranquil, amb més núvols diumenge que no pas dissabte, però sense precipitació. Per tant, activitats a l'aire lliure que es podran desenvolupar sense cap inconvenient i tothom que es desplaci a la platja, doncs que sàpiga també que la mar estarà força tranquil·la amb uns vents en règim de marinades.
Marc, deixa'm que et pregunti, són temperatures que toquen a les portes d'estrenar l'estiu o no? O una miqueta més?
Sí, són habituals. Les que potser no seran tan habituals són les que potser tindrem de cara al cap de setmana de Sant Joan. Ja veurem. Encara queda una miqueta, encara queden alguns dies per poder-ho acabar de perfilar, però s'intueix, s'alvira la primera patacada cap amunt, no cap avall, patacada cap amunt, de temperatures. I tot sembla indicar que tindrem una revetlla de Sant Joan força, força calorosa. Però vaja, la setmana que ve ho acabarem de perfilar.
I tant, dimarts i divendres tindrem ocasió de demanar-te com serà aquesta revetlla de Sant Joan. Moltes gràcies, Marc, i que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Els esports.
Sant Sadurní serà la seu del Campionat d'Europa de Seleccions Absolut Masculí d'Hoquei Patins, que es disputarà del 17 al 22 de juliol al pavelló de l'Ateneu, amb la participació dels 8 millors equips estatals del continent. Una cita de referència amb la que avui arrenquem el bloc esportiu d'aquest divendres de la mà de l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, Sant Sadurní acollirà del 17 al 22 de juliol l'europeu masculí d'hoquei patins i avui en volem parlar amb el seleccionador espanyol, Guillem Cabestany. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Ara ho dèiem, l'europeu d'hoquei patins arriba a Sant Sadurní. Després que si fem una miqueta de memòria, el mes de setembre, Sant Sadurní ja va acollir l'europeu sots 17.
Sí, i suposo que part de culpa de que ara jugarem aquí amb l'europeu sènior el té l'europeu sub-17, que des de la federació doncs, van estar molt contents de l'afluència de públic, de l'ambient, i van pressionar fora a Sant Sadurní perquè s'organitzés l'europeu sènior, i bé, després de llargs mesos, però finalment podrem dir que organitzem un... que jugarem un europeu aquí a Sant Sadurní que feia molts anys que no passava, o ni a Sant Sadurní ni a Catalunya, i crec que una terra d'hoquei com som aquí a Catalunya serà un esdeveniment molt xulo i molt xulo per l'hoquei i sobretot pels jugadors i jugadores més joves que és una manera de que s'enganxin, de que vegin els millors jugadors a nivell europeu i segur que farà que hi hagi una revifada encara més de l'ambient d'hoquei aquí al Penedès.
De fet, l'europeu sots 17 del setembre ja va fer una miqueta aquesta tasca pedagògica. Abans fora de micros ho parlàvem, no? Que l'Ateneu feia goig, però sobretot per aquesta afluència de públic Molt jove.
Sí, sí, sí. L'Europeu Sub-17 ens va sorprendre una mica tots, tot i que era entrada gratuïta, que això també, evidentment, que hi va ajudar, però la mitjana d'edat de la gent que vivia al pavelló era superbaixa i l'ambient va ser molt bonic. I segur que això genera afició, genera nous jugadors o jugadores i per tant jo penso que va portar a l'Europeu Sub-17 moltes coses positives a l'hoquei aquí a Sant Sadurní i segurament també a tot l'entorn, perquè jo recordo perfectament de veure gent de tots els clubs d'aquí del voltant i si parlem de l'Europeu ara sènior, jo crec que hauria de ser mínim el mateix i segurament que tornarem a tenir un bon ambient i es tornarà a generar aquesta onada d'energia renovada en el món de l'hoquei. Jo un dels primers records que tinc va ser un europeu júnior aquí a Sant Sadurní, però t'estic parlant que, ostres, ara m'equivocaria de l'any, però 80 pocs, i és el meu primer record emocionant que tinc del nostre esport. Per tant, espero que aquest europeu o l'europeu de l'any passat generi també un molt bon record amb nanos joves, que això fa que s'enganxin a l'hoquei i que siguin els futurs jugadors i jugadores del Noia, de la selecció o dels equips que sigui.
Com és això, Guillem, una mica entre cometes, de jugar a casa?
Bueno, això podríem parlar un cop acabi. D'entrada és molt xulo i amb moltes ganes de que arribi i amb aquesta, amb aquest, encara que falti una mica, no?, però aquest nerviosisme de jugar a casa a prop de la gent que coneixes i això crec que serà molt bonic per mi i també pels jugadors, els que són de més a prop i els que no tant, val? Però jugar a casa sempre té aquest punt d'emoció, de ganes, de més ganes potser, i després evidentment que té un puntet més de pressió perquè jugues a casa i tots volem guanyar, no? Totes les seleccions volen guanyar, per tant, aquest punt de pressió l'hem d'utilitzar i l'utilitzarem per treballar el millor possible, entrenar el més bé que puguem i presentar-nos al primer partit amb l'equip amb el millor estat de forma físic i de joc per poder optar a intentar estar l'últim dia jugant la final.
A revalidar per tercera vegada consecutiva aquest títol.
Bueno, jo mirar tan enrere, a més com que parlem de campionats que són cada 2 anys, estaries mirant molt enrere, segurament molt jugador, encara hi hauria algun jugador que repeteix, no? Però hi ha molts canvis de jugador. Prefereixo centrar-me sincerament amb la generació que ara hem seleccionat, amb qui som a l'estaf i fer una bona pinya per lluitar aquest europeu i sense pensar en pressions afegides que en principi no, ni t'ajuden ni et fan cap bé, al contrari, et poden perjudicar més que ajudar. Per tant, ens centrarem en el que tenim en el present sobre la taula i com et deia, preparar el millor possible l'equip per donar el màxim.
Una preparació que comença ja, en breu.
Sí, la setmana que ve. Bueno, ara tot just s'han acabat les competicions i la setmana que ve començarem amb part de la selecció, els jugadors que ja fa més temps que estan parats, perquè a l'haver-hi play-off han anat mica en mica, no? Que han anat caient progressivament a nivell competitiu i llavors aquesta primera setmana amb alguns dels jugadors ja començarem a treballar i la setmana que ve, el dia 26, ja comencem amb tot el treball, són 3 setmanes de preparació per encarar la competició.
Una convocatòria, Guillem, que vas donar a conèixer fa unes setmanes, jo ni tenim com a sadurninencs, a Sergi Aragonès i Pau Bargalló.
Sí. Bueno, del Pau, què he de dir del Pau, no? És el nostre capità, el nostre jugador referència i és qui dintre la pista i a nivell de grup és qui guia aquesta selecció des de ja fa molt temps. I s'obren les definicions i les paraules. I el Sergi, doncs mira, des de que jo vaig entrar com a seleccionador, és la tercera competició que jugarem i la tercera vegada que el convoquem. És un jugador que fa 2 anys estava en una fase una mica tapada, estava al Benfica sense jugar i tal, però li vam mostrar confiança i ell ens la va tornar. A partir d'aquí va fitxar pel Reus i creiem que està fent ha fet un salt de qualitat a nivell de maduresa. La qualitat hoqueística la té des de sempre, però a nivell de maduresa i li hem anat donant confiança, ell se l'ha guanyada, per tant, repetirà i tenim molta confiança també en que cada vegada serà un jugador més important dins de l'equip.
La resta de la convocatòria, abans ho deies, cares noves i cares que ja coneixem d'altres convocatòries.
Sí, mira, nosaltres, no t'enganyaré que l'última competició doncs no vam tornar molt contents, que va ser el Mundial a l'Argentina i vam quedar cinquès, vam perdre els quarts de final i això ens va fer reflexionar, pensar, i el que hem fet és remoure una miqueta l'equip, jugadors que creiem, des del primer, fa dos anys, doncs el primer any que entro a la selecció, a la federació, si et pares a pensar com a seleccionador, hi ha un grupet d'uns 20 jugadors que tenen sempre opcions d'entrar o de sortir, no? En aquest cas, i ens hem mogut dintre d'aquest grupet de jugadors del Mundial, hem fet alguns canvis, pensant que d'intentar millorar l'equip, no qüestions tècniques o tàctiques, i l'elecció és aquesta, els jugadors que entren crec que tots s'ho mereixen, que han fet una molt bona temporada, i igual que segurament alguns que van estar i ara no hi són, doncs també es mereixerien estar dins, però quan tens aquest càrrec, la veritat és que és complicat, li dones moltes voltes i arriba tal dia que has de donar la llista i aquell dia doncs acabes decidint, en aquest cas, aquests 11 jugadors que creiem que ens representaran de la millor manera.
Al final, el nivell de l'hoquei patins espanyol és un nivell molt alt.
Sí, clar. I mira, sempre quan et fiques a pensar o et poses a la pell d'altres seleccionadors, hi ha seleccions que tenen molt bona selecció. França, en aquest cas, no? Podríem parlar clarament que les favorites seran Espanya, Portugal, Itàlia i França. Doncs les altres seleccions, Itàlia, França, inclús Portugal, potser ja s'acosta una mica més a lo que és Espanya, però que tenen un gruix de jugadors molt bons, però que no tenen una llista llarga de 20 o 25 jugadors que podrien estar a la llista, sinó que la llista és una mica més limitada, no? Això no vol dir que no tinguin una gran selecció i, com et deia, són favorits també a guanyar. Però en el cas d'Espanya, és el país, no europeu, sinó del món, que té més fitxes federatives. Per tant, és on hi ha més jugadors per triar. Per tant, la feina del seleccionador sempre acaba sent més complicada.
Al final és una mica això que comentaves, no? És una tasca complicada la d'escollir aquesta convocatòria, més en un país com aquest, en el que tots som seleccionadors,
sí,
a tots
sí,
ens
sí.
agrada fer la nostra porra.
Evidentment, sí, sí. Sí, quan et fiques... Jo també feia l'exercici de quan veia una llista pensar, ostres, aquest jo no li posaria l'altre, o aquest porter no m'agrada tant com l'altre que s'ha quedat fora, no? Quan et toca triar tu, pues és una d'aquelles persones que pot estar fent una llista, però que té el càrrec, no? Per tant, a mi em toca fer-ho de veritat i ja et dic que tenim molts jugadors de qualitat i molts porters també, i quan toca fer la llista mires els estats de forma, també l'equilibri de l'equip, val? No pots portar un equip amb 5 porters i 5 jugadors, sinó que hi ha de bon equilibri, igual amb els rols dintre de la pista dels jugadors, que hi hagin jugadors més defensius, jugadors més ofensius, més creatius, més de feina bruta. Per tant, busques un equilibri i al final pues, acabes confeccionant l'equip que hem escollit.
Un mes i escaig perquè arrenqui aquest europeu aquí a Sant Sadurní, suposo que amb moltíssimes ganes ja de començar a rodar.
Sí, nosaltres, mira, ser seleccionador té coses bones, però en té una de molt dolenta, que és que et passes molts mesos esperant la competició. Això suma també nerviosisme o autopressió, no és externa, sinó que és interna. I sí, ho estem esperant des de fa molt temps, per tant, hi ha moltes ganes de que arribi, de competir, de fer-ho el millor possible.
Doncs ho deixem aquí, Guillem Cabestany, seleccionador espanyol d'hoquei patins, un veritable plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en xarxa. I res, ens veiem ben aviat a les pistes, seguint aquest europeu.
Molt bé, ens veiem a l'Ateneu.
I tal com fem cada 15 dies, tancarem espai de la mà de l'Alba Esteve de Ràdio Vilafranca, que ens apropa a l'actualitat del Centre Excursionista del Penedès. Alba, molt bon dia.
Hola, hola, molt bon dia. Ara que s'acosta el bon temps, venen ganes de fer coses i el centre excursionista no pot ser menys. De fet, avui hi ha la presentació del llibre Metres avall amb el seu autor, Jordi Pina, a 8:15 al centre excursionista del Penedès. Es pot sobreviure a una caiguda de 80 metres fins a terra? Qui va ser el primer rescat del grup predecessor dels GRAE a la paret d'Eri? Per sort, no tots els accidents d'escalada que hi ha hagut a Montserrat han acabat amb tragèdia. Si voleu saber més informació, ja ho sabeu. Avui, a 8:15, amb la presentació del llibre Metres avall. I aquest cap de setmana hi ha una proposta per una ruta cicloturista, que és un recorregut que creua la vall de Benasc a la vall de Xistó, realitzant una circular per la serra de Xia. És un recorregut on hi predomina el paisatge d'alta muntanya amb excel·lents vistes panoràmiques per les valls de Benasque, Plan i Barbanui. I encara parlant de sortides d'aquest cap de setmana, caminades esportives i la secció d'excursionisme han organitzat una trobada conjunta durant tot el cap de setmana. Serà doncs demà 17 i 18 de juny. Així doncs, passant per la Serra del Cadí, es dormirà al refugi Prat d'Aguiló. I encara en aquest cap de setmana es farà una BTT nocturna a la Font de Sant Llorenç, sortint a 8:15 del vespre aquest diumenge, i la durada de la sortida serà entre unes 4 i 5 hores amb una distància de 30 quilòmetres en total. I diumenge també la secció d'excursionisme farà el cim de Costa Bona de 2.465 metres, cicle meridià verd. La sortida té tots els ingredients per fer una excursió atractiva. És el primer cim de més de 2.000 metres d'alçada del Pirineu i començant pel Mediterrani. També és un dels 100 cims essencial de la FEC. I ja encarats en la setmana vinent, dimarts, nova cita de l'Encadena Muntanyes, que recordem que és un cicle de caminades esportives que finalitzarà dimarts, dia 27 de juny, i també dimarts vinent hi haurà una nova projecció del cicle d'audiovisuals de muntanya amb el cinema d'animació de muntanya Engolan, stop motion de 20 minuts, i Via Cruxis, stop motion de 10 minuts, els dos a càrrec dels seus realitzadors Ignasi López. Serà a les 8 dimarts vinent al Vinseum. I dijous 22 de juny a 7:15 a la Biblioteca Torres i Bages es presentarà Les grans travesses de Catalunya amb els seus autors. Això és tot i us convidem a assistir a totes aquestes activitats del Centre Excursionista.
Penedès en xarxa.
Amb Els Monstres, el segon single de Tristan Blue, arribarem al flash de notícies. Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Finalitza amb èxit el curs subvencionat de logística i carretons per a persones aturades entre 45 i 60 anys a la Bisbal del Penedès. Aquest dimecres va finalitzar el curs 100% subvencionat de logística i carretons de 150 hores promogut des de la Cambra de Comerç de Tarragona. El curs va començar el dia 11 de maig i ha comptat amb la participació d'un total de 16 persones d'entre 45 i 60 anys en situació d'atur. Els participants han pogut adquirir els carnets professionals segons la normativa UNE 58-45-1 de carretó contrapesat, carretó contrapesat retràctil, transpalet elèctric, apilador elèctric i recollida de comandes. A banda de la teoria i les pràctiques, els participants han visitat diverses empreses i han fet contactes amb empreses de la zona. El tast de productes i vins locals d'aquest dissabte al migdia és la novetat destacada de la Festa Major Petita de Sant Pere Molanta. Organitzada pel grup de joves de Sant Pere Molanta, l'activitat de dissabte de la Festa Major Petita de Sant Pere Molanta es programa a les 12 del migdia a la sala amb un tast de productes i vins locals. Anirà a càrrec de Caram Caram i permetrà tastar fins a 5 vins elaborats a Sant Pere Molanta. I diumenge, inspirat en l'arrelat concurs de truites que s'organitza per la Festa Major, es podrà participar també a la sala en un concurs de coques a les 11 del matí. Ja a partir de 8:15 del vespre, a la pista de l'escola, els més petits podran gaudir d'una gran varietat d'inflables de manera gratuïta com a proposta final de la festa. Encara estan obertes les inscripcions per la 10a edició de la cursa de Sant Fèlix de Vilafranca d'aquest diumenge. Diumenge, a partir de 10:15, des de la plaça Jaume I, es donarà el tret de sortida a la 10a edició de la cursa de Sant Fèlix, una cursa de caràcter festiu i familiar. El recorregut de la cursa serà el mateix que el de la processó del dia 30 d'agost i els participants poden escollir entre fer una volta de 2 quilòmetres en menys de 45 minuts o bé dues voltes, un total de 4 quilòmetres, en menys d'una hora. Hi haurà 3 premis per cada recorregut en categoria masculina i 3 més en categoria femenina. En finalitzar, hi haurà una xocolatada i un sorteig de productes i vals regal per a totes les persones participants. Les inscripcions encara es poden fer online a través del lloc web wivens.com. I acabem a Sant Sadurní d'Anoia, que també celebrarà la Revetlla de Sant Joan. La rebuda de la Flama del Canigó tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. En aquest acte col·labora el Club de BTT País del Cava, els Diables Samanrafum i Òmnium. A continuació es farà l'acompanyament de la Flama fins al Parc de la Rambla. A 10:15 està previst un sopar de carmanyola al mateix parc. A 11:15 de la nit, els Diables Samanrafum faran una petada i tot seguit, a la mitjanit, es procedirà a l'encesa de la foguera. A continuació se celebrarà la nit de Revetlla. Tot això el divendres de la setmana vinent.
Penedès en xarxa.
Després d'aquest petit apunt d'actualitat i com cada 15 dies, els divendres obrim la nostra roda d'alcaldes, un espai que vam deixar al calaix durant un parell de mesos llargs, durant tot el període electoral i que hem recuperat després d'aquest 28M. Hi ha un dia de la Constitució dels nous ajuntaments. Avui ens visita l'alcalde d'Avinyonet del Penedès. Anem a buscar aquesta conversa als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, el que ens acompanya avui és l'alcalde d'Avinyonet del Penedès, César Herraiz. Molt bon dia, com estem?
Ea, molt bon dia.
Abans de començar, començo felicitant-te pels resultats del 28M, majoria absoluta pel partit que encapçales i que revalideu l'alcaldia.
Sí, bueno, sempre he dit que la feina s'ha de fer en 4 anys, no es fa l'últim any, i a pesar d'aquesta legislatura que ha estat molt complicada, jo penso que s'ha fet la feina amb nota i al final els veïns et reaproven i et diuen, escolta, ho heu fet bé, continueu amb aquesta manera de fer que ens agrada. Els números ens validen això amb un 70% dels vots i crec que tenim 4 anys més per davant per seguir treballant per millorar aquest municipi.
Unes eleccions, César, que han estat molt marcades per l'alta abstenció. Malgrat això, en el vostre cas, aquesta abstenció no us ha penalitzat.
Bueno, Avinyonet sempre, per defecte, aquell número del 70% de participació està allà. Però és que jo també entenc que la gent no vagi. Bueno, la meva queixa és aquesta gent que no ha anat a votar les municipals, jo els diria que votar l'alcalde és important, perquè és la persona que tens al costat, és la que et soluciona el problema. Però també entenc, perquè jo em trobo de la mateixa manera moltes vegades, el desencís que hi ha amb la política fora del municipi. Quan tu mires a dalt i veus quins desgavells hi ha, realment se't fa difícil anar a votar i dir, escolta, ja s'ho faran. Per això, poder la gent aplicat aquesta paradigma a les municipals. Jo penso que és erroni. A les municipals, vota a qui vulguis, vota al partit que vulguis, a l'alcalde que vulguis, però saps que és el que et soluciona els problemes. Després, la política de país, això és un altre tema.
Al final, ara ho deies, la política comença en el que tenim més a prop, que és el nostre municipi.
Però això no és política. El nostre municipi no es fa política. El nostre municipi es treballa per millorar. Aquí la política, fora de les 2 setmanes de campanya, que per degut als colors que cada un té a l'esquena, a vegades es diuen tonteries, quan ja ha passat la campanya, els alcaldes treballen per millorar el municipi. Aquí no hi ha política. Aquí la política queda en un segon. Aquí tant fa si ets socialista, si ets conversient, si ets de dretes, d'esquerres, de dalt o de baix. Aquí millores el municipi i tots treballen per millorar el municipi.
De fet, a nivell municipal, al final, votes moltes vegades i gairebé sempre a la persona. Ja no et fixes tant en el partit polític que encapçalen, sinó en qui vols i quin equip vols que lideri aquest projecte del teu ajuntament pel proper mandat.
Absolutament. O sigui, aquí a les municipals la figura de l'alcalde i de l'equip que porti és primordial, però és que penso que s'està extrapolant aquesta situació que semblava que només era per pobles petits, etc. Jo penso que s'està extrapolant a llocs com Vilafranca, Sant Sadurní, Gelides, Monjos, gent que hi ha municipis de nivell i de molta gent. Jo penso que la gent comença a deixar estar una part les sigles, perquè les sigles realment a vegades et defrauden, i voten a les persones o l'equip humà, que és lo important, eh? Jo sempre ho he dit. Els partits els fan les persones, no les persones fan els partits. O sigui, els partits s'aguanten per les persones.
Mm-hmm. A nivell municipal parlem d'aquesta importància, no?, d'anar a votar, que al final ha de començar per aquí, però és que, clar, mirem enrere, el 28M teníem eleccions municipals i res, el dia després no havíem paït encara els resultats i ja ens anunciaven unes eleccions generals i enmig d'aquesta alta abstenció que comentàvem i d'aquest cert cansament de la població ja d'anar a votar.
Tu has dit. Jo penso que és... O sigui, jo no soc ningú per qüestionar l'estratègia del Sánchez o del president del govern que ha decidit fer això, perquè al final ell sabrà per què ho fa, però realment jo crec que el nivell d'abstenció d'aquestes properes eleccions serà brutal per la situació, pel desencís, per l'època de l'any, perquè sortim d'unes municipals i la gent realment està cansada. La gent està cansada de votar, i realment que poder per lo que voten després no els hi tornin. Jo sempre he dit, a mi em costa molt entendre un polític que prometi alguna cosa i no ho faci. I penso que, llastimosament, el país, fora dels municipis, torno-li, fora dels municipis, aquí és Anxes Castilla, eh? Vull dir, qui la digui més grossa, i després si ho fas o no ho fas, jo no entenc com la gent no els penalitza.
César, fins ara també eres el president del Consell d'Alcaldes de l'Alt Penedès?
Sí, això, bueno, encara ho soc, com ho diuen, en funcions,
sí.
fins que ara estem treballant. Aquesta setmana concretament acabarem el tema dels municipis, de les alcaldies, per poder arribar tothom el dissabte amb totes les alcaldies ja tancades. i a partir de la setmana que ve treballarem pel tot el tema supramunicipals, com és mancomunitats, consells comarcals, diputacions, assessories, etc, que ens ficarem tots d'acord. I entre aquestes negociacions hi haurà la presidència del Consell d'Alcaldes.
De vegades tot aquest tema supramunicipal se'ns fa complicat, sobretot a la ciutadania se'ls fa una mica complicat d'entendre. Ara ho explicaves molt bé. A partir de la setmana que ve, una vegada ja estiguin constituïts tots els ajuntaments de la comarca, començareu a treballar ja per constituir aquest nou Consell Comarcal.
Sí, no tan sols el Consell Comarcal, hi ha el Consell Comarcal, l'enoturisme, les mancomunitats... Mm-hmm. I els lligams amb Barcelona, que també són importants, a través de la Diputació i coses d'aquestes. Però el que sí que està clar és que sempre s'ha fet, i també en clau Penedès, jo puc dir que es treballa amb seny, per intentar, perquè un cop ja surts, quan ja fiques les supramunicipals, ja no és qüestió de partits. Tots els partits estan allà, i ens hem de ficar d'acord els de Convergència, amb els de Socialistes, els d'Esquerra, amb els de Podemos i els de... el PP, tothom ens hem de ficar d'acord. I jo el que sí que puc dir en veu alta, que, per exemple, aquesta última legislatura del Consell d'Alcaldes ha sigut un exemple per tot Catalunya, perquè eren 27 alcaldes que amb el 90% de les propostes que hem ficat sobre la taula han signat, i tothom ha deixat a un costat si ets de blanc, negre, ros, alt o gros o prim. Saps el que et vull dir? Mm-hmm. I això és un orgull de poder arribar a aquest Consell, i això et demostra que els alcaldes treballen pel Penedès.
En una legislatura que no deixem de comentar, que ha estat molt complicada.
Extremadament complicada. Jo, és un dels temes que he explicat, en el cas hi ha hagut el tema de les ocupacions, que ha sigut molt alt, el tema de la Covid, el tema de la tormenta Glòria, la recessió econòmica, perquè vulguis o no, els ajuntaments ens han arribat els diners en comptagotes. Tot ha sigut dos anys que el món s'ha parat. Dos anys que el món s'ha parat, que hem tingut de fer totes les obres els últims 15 mesos. Realment això ha impactat amb tot, amb les finances dels ajuntaments, amb els projectes, l'estrès de la gent, però al final s'ha pogut, és el que he dit al començament. Jo penso que un cop fas balanç i s'ha aprovat amb nota, però reconeixo que el que s'ha tingut de gestionar aquests últims 4 anys no ha tingut de gestionar ningú els últims 30 anys.
Exemple, el que comentaves, no? Que el 90% de les propostes s'han aprovat. Bon exemple, en aquest cas, políticament, en posar-vos d'acord, malgrat la diferència de color de tots els alcaldes que formeu part d'aquest Consell d'Alcaldes.
Absolutament. O sigui, és una de les coses que t'he dit al començament que em sento més orgullós. Vull dir, el Consell d'Alcaldes és una eina que, dins del Consell Comarcal, i que realment al final és un moment que tenim cada mes o cada mes i mig, perquè tots els alcaldes que tenim els mateixos problemes en diferent magnitud, mm-hmm, ens fiquem d'acord. Hem fet un Consell d'Alcaldes realment dinàmic, on, creu-me, les sigles es queden fora i tothom treballa per millorar el Penedès. Si totes les propostes o la majoria de propostes que s'han fet han estat aprovades, signades per tots els alcaldes, siguin quins siguin el partit que representen. Perquè, com he comentat, es queda fora. El partit es queda fora. Ara som les persones i la nostra gent. El Penedès hi ha 105.000 o 108.000 persones, i aquests 27 alcaldes treballen per aquestes persones.
César, demà es constitueixen els nous ajuntaments pels propers 4 anys. En el cas d'Avinyonet del Penedès, tindrem cares noves?
Sí, tindrem dos cares noves, dos companys nous que entren dins de les 6 regidors que tenim, també per part de l'oposició entregar una cara nova. Vull dir que al final el consistori, que són 9 persones, hi haurà 3 cares noves, que amb els 6 que ja portem una experiència, estic segur que ho farem, que millorarem, perquè cada un aporta el seu granet de sorra per anar millorant.
Està molt bé aquest compendi, no?, entre l'experiència i també la frescor, no?, de la gent que entra, de les cares noves.
La frescor és necessària, l'experiència és clau, perquè jo sempre he dit que tu tens de ser alcalde, una alcaldia has d'arribar a una edat madura, perquè si no la gent se't menja. O sigui, la gent és bona gent, però la gent, tenim un punt d'aquells que jo vull que m'arreglin el meu tros de cera i el meu llum i el veí i ja ho veurem. Saps el que et vull dir? I això t'ha d'agafar amb un grau de maduresa que puguis gestionar-ho. Si tens aquest grau de maduresa i a més tens aquella sàvia nova, de nova gent, fresca, que tiren el, que t'ajuda a tirar el carro, es fa molt fàcil una alcaldia. Jo no, fora d'aquests... Si aquests quatre anys, que ha sigut uns quatre anys molt complexes, amb el que us he comentat, la Covid, el Glòria, l'ocupació, etc etc etc, ho hem passat, ho hem fet bé, doncs si agafes uns quatre anys amb una relativa estabilitat, penso que els municipis ho agraeixen perquè es nota. Es nota amb la cara de la gent, amb les millores que es fan als municipis, amb com performen els ajuntaments. Realment és un plaer.
César, nosaltres aquí al Penedès en Xarxa, quan conversem amb diferents regidors, alcaldes de municipis tant de l'Alt com del Baix Penedès, moltes vegades m'he sentit a dir aquesta frase de tothom hauria de poder ser regidor, tothom hauria de passar per l'Ajuntament per veure què s'hi cou. No sé si estàs d'acord.
Aquesta és meva. Jo diria que l'he fet jo, Jo diria que és meva perquè sempre ho he dit. Dic, aquí ens matem els pobles, tothom està a les societats i no sé què, exacte. No, aquí hauria de passar. I per decret, escolta'm, cada any o cada quatre anys o cada vuit anys, vuit persones del color que siguessin, escolta, a treballar per l'Ajuntament i que tothom passés per aquí. Tothom passés per aquí. Deixant al costat els temes polítics i els colors polítics, vuit persones com es feia abans que treballessin per millorar l'Ajuntament. Tothom hauria l'experiència de l'Ajuntament és molt enriquidora, però molt de veritat.
Per davant, a partir de demà, quatre anys de molta feina, de remengar-se bé i treballar per Avinyonet. Com es presenta aquest nou mandat?
Bueno, tenint en compte que assumim que la finançació ens arribarà com ha arribat que els últims dos o tres o quatre legislatures, doncs tenim un programa basat en 10 o 12 pilars claus, amb el qual ja comencen a sortir noves necessitats, com el tema de la gent gran, el tema medi ambient i sostenibilitat, energies renovables, el tema de l'aigua, el tema de l'atur, coses que abans ja no són tan tàctiques com és fer una plaça o fer una pista, sinó són més de concepte, i les tenim ben identificades, tenim els regidors identificats i tenim 140 actuacions també identificades i quantificades per fer amb aquests quatre anys de millora a tot el municipi d'Avinyonet.
Ara comentaves una cosa molt important i és que com ha canviat, en aquest cas, la política municipal de canviar el totxo pels pilars fonamentals.
Ja, però és que això ho he dit també, és una cosa que sempre estic dient. El problema aquí és que els ajuntaments estan agafant responsabilitats que no ens toca. Jo veig la Generalitat que a vegades divaga amb tonteries que no porten res a la gent. I els problemes grans com ara, com una societat que està envellint, una societat que vulguis o no, Catalunya amb 10 o 15 o 20 anys, la gent tindrà 55-60 anys i no està preparada per aquesta gent, un tema de com de l'aigua, que no pot ser que estiguem en unes situacions de sequera i encara estiguin divagant si fan una cosa o fan l'altra, tot el tema medi ambient, el tema sostenibilitat, el tema de les energies renovables, jo penso que els ajuntaments agafem lideratge i prenem decisions en coses que haurien de ser de país. I mentrestant, on s'han de prendre, jo penso que es divaguen en tonteries que no porten cap valor a la societat.
Penses que poder no s'us escolta tant i que, com bé comentaves, us toca assumir responsabilitats que poder no hauríeu de fer?
Absolutament. Aquest és un criteri, és un statement comú dels 27 alcaldes. Tots, no hi ha cap alcalde del Penedès que no compri aquesta frase o aquesta citació meva que estic dient ara, de que els alcaldes assumim responsabilitats que no ens toquen i obligacions que no ens toquen. La gent, què passa? Què passa a la gent? La gent al final el que té davant és l'alcalde. I es creu que l'alcalde ho pot solucionar tot. I l'alcalde moltes vegades, amb un percentatge molt alt, està lligat de peus i de mans. Per què? Perquè des de Barcelona o des dels governs de país... Pues les coses no estan clares i no van avall perquè nosaltres puguem fer la nostra feina. I nosaltres prenem decisions i responsabilitats que no ens toquen. Sí, això és una afirmació així de clara.
Dos dels pilars fonamentals que has tocat i que crec que són vitals és aquesta gestió de la gent gran i també el medi ambient i la sostenibilitat. Ho tenim aquí, n'hem parlat molt durant els últims mandats. Aquest proper segurament seran dos dels pilars superfonamentals.
Dos pilars no fonamentals, claus, i a dins del tema medi ambient fica-hi l'aigua. Són dos pilars, fiquem dos potes estratègiques i de futur de país. O sigui, el país s'ha de plantejar que la població envelleix, que cada cop n'és menys canalla, i ens anem fent tots més grans. I aquesta gent que ens anem fent més grans som gent que tenim un nivell de vida correcte, No és com fa 40 o 50 anys que aquesta gent que envellia era gent de la postguerra amb unes necessitats X. Ara nosaltres estem acostumats a viatjar, a estar bé i volem seguir, tant el que es pugui, aquest tipus, sent grans i sent útils a la societat. I clar, jo veig que no s'agafa aquest toro per les banyes per realment adequar la societat i ficar-hi sistemes i programes de cara a aquesta gent que nova que entrarem a l'edat madura dels 60-65 anys, 70 anys. I després l'altra part, el tema medi ambient. Aquí podem negar-ho tot, podem dir que no volem res, però tothom volem un iPhone a la mà i anar amb computadores i apretar un botó i que surti l'aigua corrent. Tot això, aquesta energia s'ha de buscar maneres. Que hi ha diferents maneres de portar-la, segur. Que, per exemple, aquesta situació de la mat és un desgavell, també és cert. Però haurem de plantejar-ne d'alguna manera com a país de què fer. De si volem anar cap a energies renovables, sostenibles i que el medi ambient net sigui net, haurem de prendre decisions i accions que impliquin anar cap a aquest camí. El que no podem estar és tancats en banda en tots quan els altres van fent coses.
Ens hem de repensar.
Ens hem de repensar i hem de veure també què fan al costat. Què fan? Tu no vius en un món isolat que estàs sol, no? Hem de mirar el que es fa al reste d'Espanya, el que es fa a França, el que es fa a tot arreu, i hem d'intentar, com a Catalunya, com a país, d'intentar ficar les eines per començar a tirar cap a aquest tipus de societat que volem, una societat més envellida, amb una qualitat de vida molt alta, i que els recursos són limitats i que volem que sigui neta, sostenible i amb energies renovables. Això és un tema estratègic, és el que he dit. La gran diferència que hi ha, jo el gran canvi que he vist en 4 o 8 anys és que els ajuntaments deixem de ficar totxos i de fer places i ens estem ficant en temes realment de concepte i estratègics que són molt més complexes, però clar, són necessaris.
Mm-hmm. César, comentaves abans que teniu una àmplia llista de projectes. De tota aquesta llista, els més prioritaris, quins serien?
Bàsicament, els més... Bueno, tenim un parell d'actuacions d'aquestes de carrers que ja toca renovar, tenim un tema d'una zona esportiva d'acabar de desenvolupar. L'any passat, o fa 2 anys, vam fer el camp de futbol, ara ens toca fer el pàdel i la piscina, que ens ho va demanar els veïns ens ho van demanar fins. El tema de l'aigua, volem fer un aprofitament de tots els pous d'aigua que tenim al municipi, perquè com que no es necessitaven, els teníem parats, però ara estem fent un inventari i volem fer una actualització de tots els pous d'aigua que tenim. El tema medi ambient de Cades, aquí al municipi tenim un tema. Cades és l'empresa aquesta vitivinícola que al final recolleix les brises i les mares dels diferents cellers per fer alcohol i coses i derivats, i això pues, durant molts anys ha molestat a la gent per impactes mediambientals, dolors, de pudors. Els últims 4 anys realment ha fet una millora impressionant, però volem seguir amb aquesta millora fins a deixar que aquesta empresa sigui una empresa 100% neta i sostenible dins del nostre municipi. I bàsicament aquests serien les 3 o 4 coses grans. I a partir d'aquí ens queda el projecte del famós centre de dia per a la gent gran, però clar, si no tenim recursos no ho podem fer. Avinyonet és un municipi d'uns 2,5 milions, 3 de pressupost anuals, i clar, centre de dia ja val 2 o 3 milions d'euros. O sigui, si no la Generalitat no se n'adona que això és un tema prioritari, no per a Avinyonet, ni pel Penedès, sinó pel país, haurem de veure què s'ha de fer.
Molta feina per davant aquests 4 anys que han de venir. Demà, constitucions dels nous ajuntaments de la comarca, també el d'Avinyonet del Penedès. César, un veritable plaer conversar amb tu, com sempre, aquí al Penedès en Xarxa. Avui parlant de la constitució del nou ajuntament de demà, de projectes per aquests 4 anys i també del Consell d'Alcaldes de l'Alt Penedès. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Va, que vagi bé.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Sense origen ni final, misteriós camí que no sabem on ens durà, llarga carretera per la roda que no deixa de girar. De la immensitat serem minúsculs visitants dins de les tempestes.
Viatgem, que és el que ens proposa Enric Caseta. Amb aquest viatge viatjarem fins gairebé les 10, 4 anuncis i el butlletí de notícies.
Mil direccions, contradiccions. Serem minúsculs visitants. Temps de les tempestes amb bonança tornarà.